Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. A Catalunya Ràdio.
Què tal? Com esteu? Nosaltres no ho dissimulem gens, estem emocionats perquè demà diumenge farem el programa número 300, número 300 del Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio. Un programa especial i una xifra especial, i ho volem celebrar convidant els entrevistats que més ens han visitat en aquestes 300 edicions. I sabeu qui són? Qui són, oients? Doncs han estat dos homes amb els quals hem parlat moltes vegades d'economia i de ciència. Qui són? En el programa 300 ens visiten per celebrar-ho l'economista Oriol Amat i el doctor Bonaventura Clotet, i a més també els col·laboradors més veterans Santiago Niño Becerra, Ricard Castellet i Jordi Pi, l'humorista Pep Plaza, que va formar part del programa durant les primeres temporades. Repassarem tota la història del Revolució rient amb els seus personatges i també amb tots els nostres col·laboradors. Per escalfar motors, avui tenim un altre programa molt potent, i ara mateix us donarem 4 motius per quedar-vos. Motiu número 1, de seguida conversa amb l'exentrenador d'handbol del Barça i expert en el rendiment i lideratge, Xesco Espar. Vols assolir els objectius que t'has marcat? No et perdis la xerrada que tenim en uns minuts. Motiu número 2, amb Fèlix Ortega, les claus més importants per als emprenedors, no us la perdeu. Motiu número 3, amb Esteve Almirall, professor d'innovació de SADE, què hi ha darrere de les grans novetats tecnològiques i què és el que serà tendència aviat, i ho hem de saber. I motiu número 4, amb Lídia Codinax, presentem la Woman Evolution, una cita imprescindible per a dones emprenedores. Com serà el món de demà i la Catalunya de demà? Comencem a revolucionar-nos. Fa 12 anys, Xesco Espar va deixar les pistes d'handbol per dedicar-se a assessorar i motivar professionals de tota mena d'empreses. Des d'aleshores, transmet la seva manera d'entendre la feina i el món, una manera que se sustenta en dos conceptes: la superació i l'autoexigència. Xesco Espar és un entrenador de la vida, un home que amb un somriure sap corregir-te, aconsellar-te i sobretot fer que treguis el millor de tu. Bona nit, Xesco Espar. Què tal? Com estàs?
Hola, bona nit. Com anem?
Molt contenta de saludar-te. Ja sabeu, el Xesco és exentrenador d'handbol, campió d'Europa, conferenciant, formador d'expert en lideratge. I, escolta, et vull preguntar, nosaltres demà, no sé si puc començar d'una manera immodesta, fem 300 programes, Xesco, quan arribes a un número com aquest. Vol dir que hem treballat molt, no, Xesco?
Home, és una bona senyal, no? La qualitat de les coses depèn de molts factors, però els números són un factor evident, no? I 300 programes és una posada, vol dir que hi ha molta feina darrere.
Tu havies vingut, no?, alguna vegada ja al Revolució, sí que has vingut.
Sí, que he vingut, sí, he vingut algun cop, sí, més d'un cop, em sembla.
Per tant, demostrar que et sents orgullós de la feina feta també és positiu, sí?
Molt positiu. És que no hem de confondre estar orgullós amb ser un arrogant. Ser un arrogant potser és una qualitat que és negativa, no? Però estar orgullós és capaç d'inspirar la gent, no? Estem orgullosos dels fills, estem orgullosos de les coses que fem. Jo crec que sentir-te orgullós és una cosa que et dona autoestima i et dona seguretat en tu mateix. Jo crec que és molt positiu sentir-te orgullós. El que és una tonteria és fer-te l'arrogant. Això no, però... Sentit orgullós, sí.
Clar que sí. El Xesco, per cert, va venir el Revolució, va venir, atenció, al programa 178, Vas venir al programa 178, ho hem buscat aquesta dada. És a dir, fa quasi 150 programes, han passat moltes coses des d'aleshores, però el que no ha canviat són les ganes de seguir escoltant i aprenent de convidats tan interessants com Xesco Espar.
Vull plorar de riure per no resurfejar la vida com qui més, escollir-me sempre.
Una conversa inspiradora i motivadora, segur, amb el Xesco. A veure, estan contentes les empreses? Què hi detectes, tu, que treballes en moltes empreses com a conferenciant, també? Després de la pandèmia, hi ha resignació, hi ha ànim, hi ha desànim. Què em diries, Xesco?
No, mira, jo crec que hi ha desconcert. saps? Hi ha desconcert, és com si haguessis estat tancat a casa molt temps i has d'obrir la porta i no saps què et trobaràs fora. Crec que això és la primera cosa que la gent sent. Desconcert. Després detecto moltíssimes ganes. La gent té moltes ganes de tornar-hi. Té ganes de tornar al món i de tornar-se a menjar el món. Però jo potser et diria això, no? Té una mica de desconcert per veure com ha canviat el món des de la, després de la pandèmia. Cosa paradoxal, perquè el món canvia sempre. Cada 4 o 5 anys canvia. Aquest cop ha canviat per causa de la pandèmia. Però en els propers 3 o 4 anys, bueno, ja ho sabeu, Revolució 4.0, no? Ja teniu 4 versions del Revolució. Vol dir que el món canvia i que nosaltres ens hem de canviar amb el món.
Què és el que més canvia del món? Què més diries? Perquè ara sé que darrerament tu estàs fent formació en línia sobre la importància de la planificació psicològica, que estàs adreçat sobretot a entrenadors, però també a qualsevol professional, no?
Sí, perquè, a veure, en l'àmbit de l'esport potser es diu més preparació psicològica, però en l'àmbit del dia a dia parlem més de la preparació emocional, no? Mental o emocional. I la preparació emocional i els aspectes emocionals són comuns a qualsevol àmbit de la societat. Mm-hmm. Què passa? Que l'entorn afecta molt el nostre estat emocional. Crec que això ho entén tothom, no? El nostre estat emocional depèn molt de dels esdeveniments que veiem en el nostre entorn. No hauria de ser així. Hauríem de nosaltres tenir com un firewall, no? com una protecció, però el cert és que influeix. Llavors, aquesta capacitat de gestionar com l'entorn influeix a tu i com, ara m'inventaré una paraula, com l'entorn, és a dir, el teu món interior t'influeix a tu per generar el teu estat emocional, això és una cosa que és comuna al ser humà.
Clar. Per tant, és important l'entorn. I, a més, explica'm això de les classes. Fas classes online, perquè tu també t'has digitalitzat, sí. No, Xesco?
Jo ja fa molts anys que em vaig digitalitzar, perquè jo havia après això als Estats Units, que és una manera d'arribar, clar, en directe, o sigui, persona a persona pots arribar a la gent que tens al davant, però digitalitzat pots arribar literalment a tot el món. Jo tinc una acadèmia que es diu Academia d'Entrenadores, academiaentrenadores.com, crec que és una cosa així, i que tinc entrenadors des del Japó fins a Xile. És a dir, donem la volta al món pràcticament amb aquesta acadèmia. I és una manera de poder treballar amb entrenadors o amb persones. Tinc clients de coaching pràcticament de tot el món.
Què els ensenyes, no? De la mateixa manera que has d'estar en forma física i de treballar la tàctica, cal estar en forma psicològica? Explica'm què els ensenyes.
Mira, jo als entrenadors els ensenyo a ser entrenador, a tenir la consciència de ser entrenador, perquè els entrenadors normalment en els cursos d'entrenadors aprenen l'esport, com s'entrena l'esport. Però això és una mica com, tu pots ser un gran cuiner, però tenir un restaurant és diferent. Uh-huh. Tu tens temps per cuinar un plat per la família, a lo millor tens 3 hores, però un restaurant amb 3 hores has de cuinar per 50 persones plats diferents, no? Doncs ser entrenador és el mateix. Tu pots ser un bon jugador, pots saber del teu esport, però entrenar 20 o 25 esportistes que van canviant constantment, doncs has de tenir clar com és la planificació, has de tenir clar com són els entrenaments, has de tenir clar com motivar-los, has de tenir clar com generar un equip, has de tenir clar com vendre tu mateix. Perquè a vegades els entrenadors estan tan enfocats en allò seu que s'obliden d'aquesta part, diríem, més de fer-se valer. I això també és molt important per un entrenador. Sobretot quan entrenes jugadors professionals, t'has de fer valer i has de tenir una personalitat. També els educo amb la seva personalitat. Tento formar els entrenadors d'una manera global. Tot el que jo crec que es necessita per ser un entrenador professional, com a mi em va fer falta aprendre.
Clar. I com detectes, Cesc Ospar, no?, que algú no està en forma psicològicament? Quines pistes et dona que algú no estigui preparat psicològicament?
Home, doncs mira, jo diria que la primera cosa és que està distret, està com despistat, no? No és capaç d'estar concentrat i no és capaç de llegir totes les coses que estan passant, no? Una altra qüestió és que s'esfonsa amb facilitat, és a dir, té un daltabaix, falla un gol o li marquen un gol i veus que el jugador està com, no sé, com 15 minuts que no aixeca cap, no? Que no té ganes, que per la motivació. Una altra cosa molt important, sempre té excuses. Uh-huh. És a dir, quan una persona no està bé psicològicament, totes les culpes estan a l'exterior perquè no és capaç d'acceptar que ell també en té part, no? Llavors, és una mica aquest, no? I perd l'entusiasme, també. A vegades també entrenen bé, però no competeixen bé. Jo diria que són els 4 o 5 símptomes més habituals.
Som a minut 9 de la primera part del partit, contraataca l'Atlètic de Madrid. Empat a 0 al camp del Barça, xut des de lluny, se li escapa la pilota, Bahia i gol! Error gravíssim de Bahia i acaba de marcar Aguilera. Un xut Un xut potser fort, no diré que no, però gens col·locat. Bahia està
la veu inconfusible del mestre Puyal. Els oients més joves potser no recordeu qui era Víctor Bahia, però va ser un porter que va jugar amb el Barça fa uns 25 anys. Se'l considera un dels millors porters del món, però no va triomfar al Barça, s'ha dit, perquè el va vèncer la pressió, no? La pressió és un dels pitjors enemics per als esportistes d'elit, Xesco, i pels professionals del rendiment.
Ostres, has posat un tall que me'n recordo de debò.
Sí, te'n recordaves.
Víctor Bahia era un porter extraordinari, sí. Extraordinari en els entrenaments, fabulós. Però li passava això que t'he dit. En els partits es posava nerviós per la pressió. Mira, la pressió és una cosa bona. La pressió ens fa créixer. La pressió, com a espècie humana, ens fa millorar. Però la pressió pot ser una cosa positiva, molt positiva o molt negativa. Uh-huh. Si ets capaç de vèncer la pressió, et fas molt més bo. Ara, si la pressió et vens, has d'abandonar, no pots seguir. I la pressió és la mateixa que un executiu pot tenir a l'hora de tenir una reunió important, no? La pressió d'anar a signar un contracte concret o de fer una presentació concreta o de resoldre un conflicte que és difícil, no? La pressió existeix en tots els àmbits, sí.
Un periodista me preguntó cómo podía ser que equipos tan grandes como el Inter, como el Borussia, como el Anderlecht, terminaran tan entregados. Y entonces yo dije que una de las razones seguramente era por el miedo escénico.
La postscènica, no? El famós concepte de la postscènica que va dir el futbolista Jorge Valdano, la sentíem, per explicar per què grans equips sortien apallissats del Bernabéu, no?, quan jugaven contra el Madrid. La por escènica també existeix, sigui en un partit de futbol, sigui a una reunió important, i com es combat, no?, tant la postscènica com la pressió. Xesc, us par.
Sí, mira, tant la postscènica com la pressió són dues situacions molt similars. És la por a enfrontar-te amb un entorn teòricament desconegut. La postscènica existeix absolutament, i no només al Bernabéu. Al Palau Blaugrana també l'havíem fet sentir els rivals, i nosaltres en alguns camps també l'havíem sentit, aquesta por escènica. Tant la por escènica com la pressió, per mi, es combaten de la mateixa manera.
Com?
Preparant-te.
Preparant-te.
És a dir, si tu arribes al dia del partit i sents pressió, ja fas tard. Si tu entres en una reunió i dius, ostres, la por escènica, què m'espera? M'esperen discussions? M'esperen conflictes? M'espera que em diran que no a la negociació? Si tu vas allà, allà és quan t'entra la por escènica. Llavors, com et prepares per això? Et prepares fent propers als escenaris esperats. És a dir, tu has de preparar-te, veure què pot anar malament. Em poden dir això, això i això. Molt bé, doncs quan em diguin això, em rebatin aquesta proposta de negociació, jo sortiré per aquí, per aquí, per aquí. Aquesta no se l'esperarà. I si aquesta me la rebaten, sortiré per aquí. Què més? Pot ser que ells portin una altra proposta. Bueno, quines propostes poden estar portant? Doncs en tinc com dos o tres previstes. Molt bé, com les rebreté, no? O sortir del camp a jugar un partit. Què passarà? La gent em cridarà. Mira, nosaltres, quan jo entrenava a l'equip d'handbol, tenia una cinta d'àudio on tenia gravats sorolls als estadis dels camps de l'antiga Iugoslàvia quan havíem anat a jugar i jo era el preparador físic. Jo havia gravat aquells àudios.
Era per motivar-los ja, no?
Llavors, no per motivar-los, no. Per combatre la por escènica. Ah. Perquè quan vas a jugar allà, a 3 metres no et pots sentir parlar de tant que crida la gent. Llavors, les setmanes que tenim un partit d'aquest tipus, els últims 3 dies...
Els hi posaves aquests sons, ja.
20 minuts de l'entrenament els fèiem sota aquests sons, que pràcticament no ens sentíem. Clar, el primer dia els jugadors em van dir, Xesco, què passa? Estàs boig o què? Diu, no, és que això és el que ens espera el dissabte que ve al camp del Celje. Què aconseguíem amb això? Que el dia del partit, quan venia aquesta situació, doncs el jugador ja es trobava en un àmbit, diríem, confortable, no? I era molt més senzill solucionar-ho, el mateix per un directiu. Doncs quines són les possibilitats de pressió que puc tenir? Aquestes? Me les escric. Què em poden rebatre, això? M'escric la resposta. Quan més preparat vas, menys pressió i la por escènica desapareix.
Molt bé. Per acabar, també la importància de potenciar el diàleg intern d'un mateix, no? És important quan parlem amb nosaltres mateixos, Xesco Espar.
Clar, és exactament el mateix. El diàleg intern pot ser igualment una situació que et doni energia o que te la tregui. Si el nostre diàleg intern és una espiral negativa d'incertesa, de disminuir l'autoestima, de que ens fan congir la nostra personalitat, el diàleg intern pot ser un gran enemic. En canvi, si el nostre diàleg intern és un diàleg intern d'empoderament, de potència, de que ens ajuda, no?, de que ens afavoreix, un diàleg intern que ens fa tenir confiança en nosaltres mateixos,
és absolutament positiu.
Molt bé. Doncs avui hem fet aquesta masterclass amb el Xesco Espart. Recomanem molt tots els seus llibres, també, perquè si us voleu motivar a la vostra feina, a la vostra vida, a la vostra vida professional o personal, val la pena seguir el Xesco. Xesco, t'enviem una abraçada ben forta des del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio i ens veiem aviat.
Si Déu vol, ben aviat. Gràcies.
Gràcies, gràcies, una abraçada.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota. El teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum?
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil. Perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Emprenedoria quilòmetre zero.
Quan escoltes el Xesco Espart, sortiries a menjar-te el món. És el que feien els seus jugadors quan entrenava en vol i és el que fan els professionals de tota mena d'àmbits que ara escolten les seves xerrades. I de menjar-se el món és el que volem continuar parlant ara. Més ben dit, ara us donarem eines per ajudar a menjar-vos el món. Preneu nota i bon profit. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no. Contenta de saludar el Fèlix Ortega, director general de Barcelona Activa, i amb ell parlarem molt d'emprenedoria. Bona nit i benvingut, què tal?
Què tal, com esteu?
Molt bé. Escolta, diries que comença una temporada bona per emprendre? Una temporada regular, bé, positiva, poc recomanable? Què em diries? Que sí, no?
Jo, sempre hem de ser positius. De fet, hi ha molta gent que és positiva, que té ganes, que té idees, que es troba en un context en el que veu que hi ha possibilitats de fer coses, però a ningú se li escapa que estem en aquest context una mica d'incerteses, que no vol dir de negativitat, no? Per tant, jo crec que les persones que volen emprendre en aquests moments tiren endavant la seva idea, però amb una certa prudència, que és normal.
Vosaltres, que des de Barcelona Activa us ocupeu, no?, d'intentar fomentar l'emprenedoria de la ciutat de Barcelona, quines demandes us arriben de la gent que emprèn a la ciutat?
Hi ha de tot, però lògicament el primer és amb què em podeu ajudar. Per tant, la gent que necessita finançament, essencialment, tingui la idea que tingui. Dos, un acompanyament, sobretot per empresarial, és a dir, no és el mateix tenir una idea que muntar una empresa. El passar de projecte a empresa sempre és una de les claus. I després una cosa generalitzada, que és allò, ara se'n diu molt, no?, la recerca del talent, que al final és com tinc un equip de persones que m'ajudin també o que complementin el meu perfil com a emprenedor o emprenedora.
I aquesta assessoria, aquest finançament empresarial i aquest talent, explicar-los, això es fa en unes sessions, no? Suposo que poden venir.
Sí, hi ha de tot. Nosaltres, a més, des de Barcelona Activa, hem intentat cada cop més simplificar el procés d'acompanyament a les persones que volen crear un negoci, no? Hem, sobretot, obert un servei online 24/7, a banda de tot el servei presencial, que el que pretén és acompanyar amb una trajectòria o un perfil molt més adequat a les necessitats de cada persona que emprèn. Per tant, tu entres via web, a partir d'un primer quiz, un primer qüestionari molt ràpid també, comences a veure l'itinerari i la pròpia persona que està emprenent pot anar, se sent acompanyada, perquè darrere, evidentment, hi ha una persona amb la qui pot consultar, per tant, tècnica d'emprenedoria, però a més pot anar personalitzant les sessions de formació en funció també del seu nivell de maduresa, del seu interès específic, sigui més empresarial, sigui més tècnic, sigui el que sigui.
Tot això gratuït, eh?
Tot això gratuït. Els serveis de Barcelona Activa són universals i accessibles.
Clar. Consells que doneu si us ve gent, diu, com puc emprendre en un context de crisi com l'actual, no? Què li diem? Que igualment ho ha de fer, no? Perquè encara que hi hagi aquest context...
Els contextos de crisi sempre són d'oportunitats també. Si tens una idea, jo crec que una situació, fins i tot no diria si de crisi o no crisi, perquè ja saps que els experts encara en aquests moments no s'han posat d'acord si anem enrere, si anem endavant, si hi ha inflació, bueno, per tant...
Hi ha uns que diuen una cosa i d'altres que
diuen l'altra, no? Per tant, un context, diguéssim, incert. La gent que té ganes d'emprendre ha d'emprendre. Hi ha possibilitats. Tenim una ciutat i una regió metropolitana molt potent, amb moltes capacitats. Hi ha diners, hi ha inversió, no només ajuts públics, sinó privats també, depèn del tipus d'empresa que vulguis fer. I hi ha moltes oportunitats de negoci, també. Per tant, nosaltres sempre els diem que endavant, però que s'assessorin bé.
I encara falten unes setmanes, Fèlix, però suposo que ja teniu encerclat en vermell el calendari i la Fira Bid Barcelona. Per què diries que els emprenedors hi han d'anar, sobretot, en aquesta fira?
D'alguna forma pots trobar en un sol espai tots els recursos de la ciutat per ajudar-te a crear el teu negoci. Per tant, allà es parla de talent, es parla de finançament també, es parla de serveis d'acompanyament, es parlen d'espais, de locals, de coworkings, tens de tot. I després, lògicament, doncs, hi ha molt, en funció també del tipus de sector, doncs hi ha molta possibilitat d'entendre, de formar, de deixar el teu currículum o aconseguir currículums. Si vas a buscar algun tipus de feina o un tipus de projecte diferent també, doncs tens un saló com el BID, conjuntament amb de l'ocupació, que el que permet també és això, crear equips, no? Permet ajudar que un emprenedor també pugui traspassar els espais dels salons de fira i anar també doncs, a complementar aquest equip o les formacions digitals, tecnològiques, els skills que es necessiten.
Clar, ja fa 10 anys que es fa aquesta fira. Diries que ha canviat molt la manera d'emprendre en tot aquest temps? Si ha canviat, no? Han canviat les maneres d'emprendre?
Doncs és una bona pregunta. La manera d'emprendre sempre parteix de la iniciativa i, dos, depèn del context o de les possibilitats de l'entorn. Jo crec que, evidentment, estem en un entorn, no? el de la ciutat de Barcelona, que els darrers 10-15 anys s'ha desenvolupat moltíssim, on l'emprenedoria, tu saps, fa uns anys, és una paraula estranya, ara està en boca de tothom. Per tant, les condicions són molt millors per emprendre, molt millors.
Ara, perquè hi ha més ajudes, no, també?
Hi ha més ajudes, més ecosistema, més possibilitat de créixer i desenvolupar de forma molt ràpida una idea o un projecte, també. I hi ha molta més innovació, més tecnologia. I això sempre ajuda. Uns emprenedors, una persona que volia muntar una empresa fa 20 anys, no tenia les eines de màrqueting o comunicació que té ara, no tenia doncs, tot aquest ventall de possibilitat d'accedir a inversió que no fos pública o la bancària privada tradicional, era tot molt més complexa. Per tant, les condicions són molt millors.
A banda del BID Barcelona, hi ha previstos més congressos dedicats a l'emprenedoria?
A l'emprenedoria específicament no, tot i que al final cada cop més hi ha més espais que generen coneixement, networking, innovació, no? Durant els propers mesos tindrem aquí, doncs, entre d'altres i com a coses destacades, l'Smart City Expo World Congress,
sí,
on hi ha diversos tracks sectorials també, vinculats a mobilitat, vinculat a economia blava, vinculat a molts elements. Evidentment, el Saló BID Barcelona i el Saló de l'Ocupació. D'aquí no res hi haurà també el Tech Spirit,
sí,
que és aquest espai també doncs, vinculat a emprenedoria i inversió. És a dir, realment és una ciutat en la que cada mes trobes dos o tres congressos o espais realment potents per emprendre o millorar la competitivitat empresarial.
I el programa sempre insistim que cal més dones TIC, més dones emprenedores, més dones directives, fins que no hi hagi una normalització, cal seguir impulsant aquesta presència femenina, no? Vosaltres també ho feu amb el Lidera, no? Per ajudar que hi hagi més dones emprenedores, que també ho volem nosaltres.
Sí, Lidera és un dels programes bàsics i un dels core de Barcelona Activa. I a més, doncs, des de que fa uns mesos vam obrir l'espai Lidera, al carrer Almogàvers, doncs hem aconseguit també doncs, ajudar a articular una mica més aquest ecosistema d'empreniment i d'entitats o empreses liderades per dones també, també perquè es vagin trobant i puguin emprendre de forma col·lectiva, no? Per tant, sí, hi ha moltes oportunitats i realment es nota que hi ha un dinamisme i una capacitat, diguéssim, doncs, de la població femenina emprenedora molt potent a la ciutat.
I també, com deies abans, ja ho deies, l'economia blava, que a vegades és una gran desconeguda, però és molt important. El mar i els oceans són motors d'economia, no? I, a més, Barcelona, que està a prop del mar, s'ha d'aprofitar, no, això?
Sí. Bueno, ja fa molts anys que Barcelona es va començar a obrir al mar, no? Perquè dèiem que aquí teníem un actiu que no l'acabàvem d'explorar. Sí. Crec que ara, des de tots els punts de vista, des del punt de vista de la innovació, de l'empresa, de l'ocupació, de l'energia fins i tot, hi ha moltes més possibilitats de convertir també aquest mar un actiu i, a més, que Barcelona treballi a favor, no, d'aquesta economia sostenible, aprofitant les capacitats també d'aquest ecosistema marí.
I la digitalització clau, també, que aquí parlem molt, Fèlix.
Sempre. La digitalització, sobretot se n'ha parlat molt més els 2-3 darrers anys, no? Perquè amb la pandèmia doncs, semblava que era una necessitat a la qual no ens havíem apropat. Jo crec que cada vegada és més evident que, primer, tothom és conscient de les possibilitats i després de les necessitats. I això vol dir com incorporar eines als processos de producció de serveis, de producció de béns i serveis, i sobretot com formar, com aconseguir aquestes competències que necessiten persones o empreses també per millorar en un context en el que cada cop és tot més global i en el que la tecnologia i les empreses tecnològiques o de base tecnològica tenen un avantatge competitiu importantíssim.
Molt bé. Doncs escolta, hi ha molt tema d'emprenedoria, en seguirem parlant aquesta emprenedoria quilòmetre zero de la revolució i sobretot volem impulsar a saber que doncs, hi ha molts projectes, hi ha ajudes i per tant tothom que vulgui ser emprenedor només cal que hi posi ganes i energia i il·lusió. Gràcies, Fèlix Ortega.
Moltes gràcies.
Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial, fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Contenta de saludar un crac, l'Esteve El Mirall, és professor de SADE, expert en innovació i emprenedoria. Benvingut al Revolució novament, què tal?
Moltes gràcies per ser aquí.
Esteve, divulgador, no? Perquè s'han d'explicar les novetats tecnològiques, s'han de fer servir, s'han d'explicar bé, no? Et consideres també un divulgador, em diries?
Sí, bé, de fet, això de les novetats, com que ho sap tothom, perquè això va a la velocitat d'internet, doncs jo intento explicar una mica el que hi ha enrere de les novetats, perquè les novetats ja les sap tothom, això... Obres la web i aquí apareixen 10 milions de novetats, no? Però quines són importants, quines no? Què hi ha enrere d'aquestes novetats?
Per valorar si és un avenç o només una opció de negoci, no? Més per les marques, també, pot passar?
Oh, i tant.
Molt. Amb tu farem avui moltes notícies. Per exemple, escolta, ja tenim l'iPhone 14 disponible... Què et crida l'atenció d'aquest mòbil? Què hi ha al darrere que no sabem?
A veure, Apple és una empresa molt incremental, que fa productes molt incrementals, on no passen grans coses d'un producte amb un altre, alguna vegada en té algun que no ho sigui, però amb aquest iPhone, especialment a la versió Pro Max, hi ha dues coses que ja es venien siguent, una que és completament nova i l'altra que es venien siguent, que es venia veient, que són coses molt interessants. Una és la nova càmera de 48 megapíxels, etc, que no és una gran novetat al sector, sí, però que el fet que ho faci Apple, i tal com ho ha fet, això sí que ho és. I la segona part, que ha passat una mica desapercebut, és el tema dels satèl·lits, que això ens canviarà bastantes coses.
En quin sentit ens canviaran els satèl·lits?
Bé, fins ara pensàvem que hi havia wifi i 5G, i s'ha acabat, no? Bé, avui en dia ja tenim dues empreses de satèl·lits. Tenim, doncs, Starlink, que apareix ara, doncs, el mes de gener, amb la versió 2.0, etcètera, doncs, Starlink, que permetrà parlar i permetrà enviar missatges via el satèl·lit sense res, amb un telèfon mòbil normal. Uh-huh. I després en tenim un altre que es diu WeWalker 3, que és una empresa de Texas, que té un satèl·lit enorme amb uns panells enormes i que en vol llançar 100 d'aquests i que permetrà, diuen ells, tenir connexió 4G. 4G directament al mòbil, estiguis on estiguis. És dir que podem tenir un futur on tinguem doncs, el wifi a casa o a la feina, el 5G a l'àrea metropolitana i quan sortim fora tindrem satèl·lit. I això, clar, el negoci dels telcos i tot això sí canviarà una mica, no?
I Elon Musk estarà content, també?
Home, l'Elon Musk té aquests de Starlink 2, que avui en dia sembla mentida, no? Però ja hi ha 500.000 subscriptors a Starlink 2. Ha passat totalment desapercebut, ningú...
Déu-n'hi-do.
500.000. És a dir, és una cosa que realment ja ha funcionat i ja està funcionant prou bé, i amb Starlink 2, que pots parlar i podes enviar missatges, WhatsApps, etcètera, etcètera, clar, imagina't.
Per tant, el nou Dorado és els satèl·lits. Hem de...
Bueno, no ho sé si el nou, però un dels nous sí.
Clar. Més coses, no, amb tu? Dèiem, parlàvem ara del mòbil, les càmeres de fotos, evidentment, ja són coses del passat, no? Amb aquests mòbils que tenim, acabaran, no? Les càmeres, ja passa, no? El mateix viatge que ha fet, eh? El viatge és el CD, el Walkman, no? Seria aquest, no, ja? Amb els mòbils que tenim, sí.
Sí, cal dir-ho clar, sí, aquest és el viatge. Avui en dia ja tenim tres exponents de tot això. Un que ja havia sortit, aquí a l'Estat han fet una mica de catch-up, que és el Google Pixel 6, que el número 6 doncs ja tenia una càmera de 50, després tens els dos models de Samsung, com que està a la venda de fa molt temps, que és l'S22, que té una càmera de 100 megapíxels, i un altre doncs, que sortirà d'aquí pocs mesos, doncs, que és l'S23 Ultra, que té una càmera de 200 megapíxels. Pugem això una mica en context. És a dir, l'ull humà té 576 megapíxels. Uh-huh. És a dir, no estem tan lluny, ja estem a la meitat d'això. És a dir, de fer càmeres que siguin tan perfectes com l'ull humà. I bé, no té massa sentit fer una càmera més perfecta que l'ull humà, almenys per veure fotos, per altres coses poder ser, no? Aquestes càmeres combinen dues coses. Doncs combinen, doncs, per un cantó, la part de computacional, i aquesta part computacional és capaç de fer coses que no es podien fer amb les càmeres grans, i sensors grans. I amb el que tu em deies, fa pocs dies doncs, un d'aquests influencers doncs, que hi ha de càmeres, doncs, que es diu Polint, que té 1,5 milió de subscriptors, va fer una comparació amb tres càmeres. Les dues més millors del món, sí, en gran format, que és la Sony Alpha 1, que val 7.300 euros, la Nikon Z9, que en val 6.300, i l'iPhone. Jo us invito a estar a YouTube.
I què va dir? Que millor la de l'iPhone, no, ja?
Que ben bé. És ben igual.
Bé, és igual. Més coses. Esteve, per què TikTok està creixent tan de pressa i està deixant enrere la resta de xarxes socials? Per què atrau els joves, no? Va ser uns dies notícia al New York Times, no, també? Un article sobre aquesta xarxa.
Sí, va ser una notícia interessant perquè la gent fa servir TikTok per buscar, com a buscador, doncs com a Google. I això va ser una notícia doncs, que és sorprenent. TikTok fa servir un algoritme totalment diferent a les altres xarxes socials. Les altres xarxes socials ens envien missatges de la gent amb qui estem connectats. Uh-huh. I això fa doncs, que tinguem moltes bombolles. TikTok no. TikTok ens envia missatges de les coses que creu que ens agradaran. Fa molts experiments i en base a aquests experiments mira les coses que creu que ens agraden i ens envia aquests missatges. Això vol dir que ràpidament pots tenir doncs, una persona que pugi moltíssim i després també baixi moltíssim, no? I això enganxa molt més l'audiència i el seu model de negoci és un model que a més doncs, dona més duros, no?
I perquè els vídeos són molt ràpids, no?
Clar.
Em deia també el professor Oriol Amat que se n'adonen, per exemple, que els estudiants cada vegada als 6 minuts ja perden la concentració.
Sí.
I això vol dir que estem acostumats a un món tan ràpid, no?, que necessitem impactes curts.
Sí.
Esteve.
Sí, els mil·lennis, no només això, sinó que a més, amb el tema aquest de buscador hi ha una cosa també curiosa, no? I és que, clar, Google intenta oferir-te una informació que sigui neutra, veraç, etc. Podria hi ha generacions que no busquen això. Podria hi ha generacions que busquen una informació que ressoni amb aquesta generació, que tingui a veure amb el que ells vulguin. I això ho troben a TikTok i podria Google no.
Clar. Per cert, seguim parlant de tecnologia amb l'Esteve Almirall de Sade i, a més, les bateries que volies parlar avui, no? Són també cada vegada més presents al nostre dia a dia i, per tant, cal buscar maneres que siguin més eficients, Esteve.
Amb bateries no passa el dia que tinguem una notícia sobre bateries. Això és important perquè pensem que el cotxe elèctric, el 40% del cost són les bateries. I això determina d'una manera total el cost, no? Les últimes notícies doncs, que hi ha són bateries doncs, que duren molt més, fins a 3 milions de quilòmetres, és a dir, una cosa absolutament, i que, a més, doncs, es carrega molt ràpid. Hi ha hagut un anunci interessant, no? Perquè fins ara teníem, per exemple, Quantum Space, KTLL, que són les grans companyies, i aquest anunci interessant és un estudi de Harvard, però un descobriment de Harvard i tal, que encara està en una fase molt inicial, on estan dissenyant bateries que es carreguen en 3 minuts.
En 3 minuts,
En 3 minuts. Això és molt important
bateries
perquè...
Bateries del mòbil o de...
De cotxe. De cotxe. I que en 3 minuts et donen això, el 80% de la càrrega, que és l'habitual, que pots anar uns 300 quilòmetres, més o menys, amb aquest tipus de bateries i tal, no? Això encara no està disponible, això és un tema encara de recerca. Però clar, hi ha un umbral... Hi ha un llindar psicològic, no? Aquest llindar psicològic és... fins ara estàvem a 15 minuts, no? Així, home, 15 minuts, Déu-n'hi-do. Escolta, ja. Però quan estàs a 3, ja estàs allà. N'hi ha una altra que a mi m'agrada molt.
Tindrem bateries que es carreguen més ràpid. Això serà, no?, una de les notícies.
Sí.
I una altra dada que em volies dir, digues?
Sí, una altra dada interessant és que hi ha molts tipus de bateries, no? Per exemple, una de les coses que ha passat aquest estiu ben curioses a Califòrnia, per primera vegada a la història de Califòrnia, hi ha hagut un moment on la major part de la llum venia de bateries. no batenia ni de solar, ni d'eòlica, ni de nuclear, etc., sinó de bateries.
De bateries.
De bateries. Les bateries es fan servir per acumular energia durant el dia i després a la nit doncs, deixaran aquesta energia, etc. Hi ha desenvolupaments interessants. Una d'elles és una bateria de sodi. De sodi, és a dir, això que hi ha al mar, de sal.
Déu-n'hi-do.
Aquestes són molt grans, però molt barates.
Molt bé. Esteve, saps moltes coses, tu, eh? Esteve, per anar acabant, també m'agradaria una dada sorprenent, no? Ja sabem el conflicte important entre Xina i l'USA, Estats Units, entre amb la ciència i la tecnologia, i parles, vols saber dels diners que ha invertit, no?, en el que va d'any al fons d'inversió xinesos al Silicon Valley, no?
Sí,
això? Què vol dir? Aquí hi ha una guerra entre ells, no?
Aquesta és una... Perquè sempre pensem en un món on tothom està barallat. Bé, poder no estar així. És a dir, amb aquesta dada doncs, que tu comentaves, Chantal, són 880 milions de dòlars que xinesos han invertit, no en fons de pensions, etc., en venture capital. És a dir, amb gent doncs, que fa start-ups doncs, als Estats Units, bàsicament a Califòrnia. No? També vull sortir un article molt interessant a La Vanguardia amb la mateixa línia. No? Dius, els millors científics a Xina què fan? Es queden a Xina? No, se'n van als Estats Units. És a dir, potser les coses no són tan blanques i negres i la gent no està tan brallada i hi ha moltes més interconnexions.
Per tant, hi ha molta interconnexió, tu dius, entre la Xina i els Estats Units.
Sí. Sí, sens dubte, sens dubte. Sobretot en temes d'intel·ligència artificial, etc. Hi ha molta més interconnexió, no només amb els temes de recerca, sinó amb els temes d'empresa i amb els temes d'evolució. No és un món blanc i negre.
Molt bé. Per anar acabant, digue'm què serà la tendència als propers anys i hem d'estar molt pendents, em diries. De què hem d'estar molt pendents? De què? Dels nous mòbils, dels satèl·lits, ara en parlaves, eh? Hi haurà molts canvis en les bateries. Alguna cosa que dius, això ens hem de fixar molt? Què et diries?
A veure, hi ha una colla de tecnologies doncs, que avançaran ràpidament. El tema de la intel·ligència artificial, el tema dels mòbils, de les bateries. Jo crec que un canvi important ho trobarem amb el tema dels cotxes elèctrics. Els cotxes elèctrics, en el moment en què siguem capaços de reduir el cost de les bateries, estarem a preus que no ens podem ni imaginar. No? I el cotxe autoconduït, la nova versió de Tesla, és una versió que funciona pràcticament bé. Clar. Pràcticament bé.
Molt bé. Esteve Almirall, un mestre de la innovació i de la tecnologia al nostre país, que el podeu trobar a ISADE, el podeu trobar també a les xarxes socials i que estic molt contenta que avui hagis visitat el Revolució.
Moltíssimes gràcies. No, moltíssimes gràcies a Revolució.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Ens agrada molt perquè parlarem de dones emprenedores, de dones també en general, i saludem a la Lídia Codinax i la Maria Freiria, que són fundadores de Woman Evolution. Què tal? Benvingudes al Revolució.
Hola, gràcies per invitar-nos, Chantal.
Què tal, Maria? Tot bé?
Com estàs, Chantal?
Molt bé. La Lídia i la Maria són cofundadores de Woman Evolution. Expliquem què és aquesta iniciativa, no? I per què va néixer, Lídia?
Mira, aquesta és una iniciativa que va néixer de la mà de la Maria i jo, que som dos emprenedores, que venim de sector molt diferents, però que ens complementem molt. Ella ve del sector de la comunicació de marques i jo de la creació i organització d'esdeveniments. Ens creem un bon dia i creem Woman Evolution. I Woman Evolution és un projecte que neix amb la missió d'evolucionar el talent de les dones professionals, directives, empresàries, emprenedores, sí. I és un projecte que va alineat amb els ODS de l'Agenda 2030, el de la salut, el de la igualtat, el de la reducció de les desigualtats i aliances estratègiques. I aquests ODS els treballem en les nostres experiències, digue'ls i congressos, branch, WeTalks online, i amb les marques que ens acompanyen fem pedagogia perquè els incorporin a les seves empreses. No sé si m'he deixat alguna cosa, Maria.
Ho has explicat molt bé. Maria, tu què en diries? Els reptes més importants que cal afrontar quan parlem de dones emprenedores també ha nascut, no?, el Woman Evolution per aquest motiu.
A veure, nosaltres pensem que les dones emprenedores són el futur dels sistemes empresarials i, per tant, hem de fer tot el possible per donar-los reforçament, visibilitat i connectar-les a xarxes. Xarxes de talent, d'inversió, d'innovació tecnològica. Nosaltres creiem que hi ha 4 o 5 punts importants, que són els reptes que hem d'abordar les emprenedores. La Lídia i jo en som emprenedores i en sabem bastant de lo difícil que és, i per tant és, el primer repte seria abordar el que seria l'emprenedoria en un mercat global molt competitiu, amb innovació tecnològica, per tant, més solucions tecnològiques en els nostres negocis, introduir la intel·ligència artificial i guanyar en habilitats de talent femení tecnològic. El segon repte o diguem-ne, la missió que hauríem d'incorporar també és intentar reivindicar una veritable aposta de l'àmbit institucional i administratiu per agilitzar tot el procés de burocratització dels sistemes d'emprenedoria, més recursos per a la dona emprenedora en forma d'ajuts econòmics, microcrèdits, etc., i transmutar del concepte de conciliació al de corresponsabilitat compartida entre homes i dones, que serien les 3 peces més fonamentals, amb l'última, que seria fer sororitat i fer solidaritat amb altres dones, amb el teixit empresarial de clar, dones emprenedores, clar, però també professionals.
Per tant, evolucionar amb la dona professional, no? Esteu amb directives, amb empresàries, emprenedores, i teniu un proper certamen, la data el 6 d'octubre. Sí. Què s'hi trobarà?
Mira, el programa és el 6 d'octubre, el dijous vinent, i és tota una jornada. Women Evolution va néixer el 2019 i sempre fem 2 certàmens en format congrés, un a Madrid i l'altre a Barcelona. El passat juny el vam fer a Madrid i ara toca a Barcelona. I el fem a les instal·lacions de SADE a Sant Cugat del Vallès.
I el títol, què hi haurà? Què passarà?
Hi haurà? Vale. Nosaltres en el programa l'hem estructurat en 3 reptes. Enfortir la salut i el benestar de les dones, volem ajudar a enfortir el lideratge femení amb els continguts de gran vàlua i promovent l'apoderament intel·lectual, emocional i econòmic de les dones, i apropar les noves tendències en tecnologia als assistents. Qui hi haurà, Chantal? Pues la taula d'inauguració tenim a la directora del Servei Català de la Salut, la Gemma Krawinkel, la Katia Stana, la cònsul general dels Estats Units, la Maria Díaz, la directora de comunicació de SAD, que és un dels nostres partners, l'alcaldessa de Sant Cugat, la Mireia Isla.
Etcètera, per no llegir a tothom.
I la clausura. La ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, l'excel·lentíssima Raquel Sánchez.
Molt bé. Doncs escolta, sobretot el que voleu, no, també és empoderar, no? Que hi hagi un empoderament de les dones i de les dones directives, no? Maria, empoderar-les més.
La fórmula avui per empoderar les dones és integrar un enfocament holístic amb una crida a l'acció en xarxa a través dels ecosistemes de les dones professionals empresàries. Bàsicament ho fem amb informació i coneixement des d'un punt de vista holístic, tractem molts temes, tendències d'innovació i tecnologia, experiències de bones pràctiques d'innovació, etc. Informació i coneixement. El primer, per empoderar-se. El segon és aprendre a fer xarxa i networking amb altres dones, perquè juntes arribarem més lluny. I, a més, fer també un esforç per visibilitat, nombrar i comunicar a altres dones, el talent femení, és imprescindible. Si nosaltres mateixes no fem aquest esforç d'intentar tenir més informació, més coneixement, estar en xarxa amb altres dones i també cuidar-nos en salut mental, en emocions, en salut física, estar empoderades des d'aquest punt de vista de la salut, no podrem arribar més lluny i no podrem tampoc empoderar-nos adequadament en un món tan competitiu.
Lideratge és una paraula important a Women Evolution. Aquesta és una paraula clau que les dones hem de fer nostra també d'una vegada. I la visibilitat, no? També, Lídia, lideratge i visibilitat que comentava la Maria.
Sí, les dones hem de creure que nosaltres mateixes som promotores del nostre propi lideratge i ho hem de fer cada una personalment i amb el recolzament d'altres dones i homes. I deixa'm explicar-te, que no t'ho he comentat abans, Women Evolution, l'acrònim és QI. Ara que acabo de mencionar homes, amb la Maria vam idear aquest nom perquè volíem que fos un projecte inclusiu. Encara que nosaltres, en les nostres experiències, ens dediquem i majoritàriament va dirigit a dones, ens acompanyen homes i cada vegada es van sumant més. Sempre hi ha un 20% i va en creixement. Vull dir que estem molt contentes de la comunitat que hem creat, de totes les seguidores que tenim des del 2019 i que s'hi apuntin homes, perquè aquesta lluita per la igualtat de les dones ha d'anar de la mà d'homes i dones. No som exclusives, sinó inclusives.
Clar que sí. Per tant, tots els oients de Revolució, homes i dones, esteu convidats al Women Evolution perquè heu de compartir moltes sinergies, no? També s'hi parla, evidentment, d'emprenedoria femenina, no? I en quines qüestions concretes, no? Deixa el seu segell, em diries, Lídia, una dona emprenedora per afavorir a moltes empreses.
Pues l'emprenedoria femenina és una emprenedoria més compromesa amb els ODS de l'Agenda 2030, més transparent i més sostenible en el temps. És una emprenedoria integradora de talent femení.
Clar. Molt bé, per anar acabant, Maria, què afegiries, no?, en aquesta emprenedoria femenina i en aquest segell de dona emprenedora, quins altres ingredients hi afegiries?
Bé, en principi, l'emprenedoria, més enllà de ser típicament femenina, doncs ha d'incorporar aspectes d'allò femení, no?, que la Lídia ressaltava, però sobretot no tenir barreres a abordar, integrar recursos com la tecnologia, com la internacionalització dels negocis, no?, i com fer xarxa també en altres empresàries i emprenedores per generar més projectes i més interacció a nivell econòmic.
Molt bé. Doncs escolta, felicitats a les dues per ser dones emprenedores amb aquest Women Evolution. Prenem la nota, oients, dijous que ve, 6 d'octubre, el Women Evolution, molt recomanable. Hem de seguir avançant en aquest lideratge femení, en la implicació de més dones al món TIC. Per acabar, Lídia, em volies dir?
Sí, que hem creat un, per tots els oients del Revolució 4.0,
sí?
Si es volen inscriure han d'anar a la pàgina web del womanevolution.es i hem creat un codi de descompte pels que vulguin venir presencialment.
I què hem de posar?
Revolució en majúscules.
Vale.
I si volen online, també es poden inscriure.
Molt bé.
I moltes gràcies.
Revolució en majúscules,
sí.
Molt bé. Doncs escolta, felicitats, Lídia Maria. Una abraçada ben forta.
Gràcies a
gràcies.
Vosaltres.
Gràcies.
Adéu, adéu.
Oients, acabem programa i ho fem una frase de l'inventor Edison i diu així: en un moment de la seva vida totes les persones poden decidir si proven de triomfar encara que ho arrisquin tot o si s'asseuen per veure passar davant seu els qui han triomfat. Per pensar-hi, ens retrobem demà diumenge, oients, a les 10 del vespre, i recordeu, demà programa especial número 300 del Revolució a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. No us el perdeu, gràcies!
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé.
In a western town, a dead end world. the Eastern boys and Western girls. In a Western town, a dead end world. The Eastern boys and Western girls. Western girls. Too many shadows, whispering voices, faces on posters. Too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which do you choose, a hard or soft option? In a Western town, a dead end world. The Eastern boys and Western girls. In a Western town, a dead end world. The Eastern boys and Western girls. Western girls. Western girls.
Every city and every nation from Lake Ch-